Bé, sabeu que els dimarts a aquesta hora abans d'acabar el Sant Cugat a fons dediquem uns minuts a parlar o bé d'històries de Sant Cugat o d'història de Sant Cugat. Avui és el torn de Domènec Miquel, l'historiador. Benvingut, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I avui ens hem proposat parlar de l'estructura municipal, que no és poca cosa, no?
Sí, de com apareix, com, per què es crea una estructura municipal, com estava feta, qui hi havia...
Doncs, si et sembla, comencem amb el que seria l'organització de l'Ajuntament.
Sí, jo començaria, diguéssim, per explicar que aquestes organitzacions polítiques normalment sempre deriven d'una necessitat de cobrar impostos. Fixa't que és la cosa és divertida i que té el seu...
Clar, normalment les preguntes importants és el per què.
Exacte, diguéssim. Aleshores, recordes que en els temps medievals doncs, hi havia un senyor comte i hi havia una sèrie de senyors feudals i el que feien els pagesos era pagar tributs en el seu senyor i en tot cas algun d'aquests senyors pagaven alguns tributs en el rei, però el rei pròpiament no rebia tributs del conjunt, vaja, el comte no rebia tributs del conjunt de pagesos de Catalunya. Aleshores passa que arriba un moment en què el comte aquest es transforma en rei d'Aragó i el moment en què es transforma en rei d'Aragó veu que Aragó sí que pot cobrar tributs i en canvi Catalunya no està cobrant tributs. Per tant, es planteja, diguéssim, un problema aquest de veure de com es finança el rei quan està, diguéssim, a Catalunya. Perquè fins a aquest moment s'ha estat finançant bàsicament a partir de les seves pròpies propietats, de les propietats que té ell o de les propietats que són públiques i que, bueno, perquè estan arrendades, perquè estan establertes, pel que sigui, diguéssim, doncs paguen, però la resta, diguéssim, no li paga. I en canvi ell sí que fa serveis que cobreixen la totalitat de la població. Bé, a partir d'aquí el que es farà serà el que s'anomenen les Corts, que és aquesta trobada en el qual hi ha els tres braços representats. Per una banda hi ha la noblesa, per una altra banda hi ha la Santa Mare Església i per una altra banda hi ha les viles reals, que constituïa, diguem-ne, doncs el poble, per dir-ho així. Sí? Evidentment, de tots aquells pobles que tenen un senyor feudal, sigui laic o sigui eclesiàstic, doncs ja estan representats pel seu senyor. Aleshores, a partir d'aquí i a partir de les Corts de Cervera, doncs es crearà aquesta necessitat de pagar impostos, que aquí a Catalunya no en diem pagar impostos, sinó que en diem el donatiu al rei.
Ah.
És a dir, el rei convoca les Corts i diu, senyors, necessito tant perquè haig de fer la guerra contra Nàpols, contra Còrsega o contra els moros de Tortosa. Doncs depèn, diguéssim, de cada moment el que sigui. I aleshores... Els altres diuen, sí, bueno, bé, per això n'hem de parlar, perquè paguem, la primera cosa que has de fer és complir la teva feina. I quina és la feina essencial del rei? És impartir justícia. I, per tant, comencen per tots els memorials de greuges que tenen els diferents nobles, els diferents senyors, les diferents ciutats. Llavors, quan una vegada el rei, diguéssim, ja ha solucionat tots aquests problemes, llavors... passen a discutir el donatiu al rei, no? I el rei diu, bueno, és que necessito 5, i els altres diuen, home, 5, 3, no? I el rei diu, home, 3, va, 4.5, no? Home, 4.5, bueno, i al final arriben a 4, que és el que ja estaven d'acord amb un començament, però bé, havien de fer la comèdia. Bé, doncs ve el segon problema, això s'ha de cobrar. I, per tant, es crea un organisme que són tres diputats, un de cada braç, que formen una diputació permanent, que és el que s'anomena la Diputació del General, que són els encarregats de cobrar els impostos. I aquesta Diputació del General s'anirà transformant en una cosa que se'n diu la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya, que acaba sent un òrgan de govern, comença sent un òrgan fiscal només de cobrament d'impostos. Però aquest és un nivell general de Catalunya, perquè, és clar, el que fan és, diu, doncs, en aquesta població li toca pagar tant, i en aquella població li toca pagar quant, i l'altra població li toca... Va. Doncs, quan arriben al nivell de la població, es torna a plantejar el mateix tipus de problema.
I necessiten, per tant, un altre òrgan.
Diu, el rei diu que li hem de pagar tant, tots. Però, és clar, hi ha uns que són més rics i uns que són més pobres. I, per tant, hi han d'haver-hi uns talladors, que són els que tallen l'impost i van fent els trossos que han d'anar cobrant cada un d'ells.
I escolta'm una cosa, en què és el que es valorava per decidir que uns havien de portar tant en impostos i una altra població havia de portar X?
Estava en funció, bàsicament, de la riquesa de la població, de si tenia unes terres més fèrtils o menys fèrtils, del número d'habitants que tenia, etc etc. Hi ha una sèrie de paràmetres que són els que determinen doncs, quin ha de ser l'impost. I dintre les poblacions passa exactament el mateix. No? I aleshores, a partir d'aquí, aquesta necessitat de cobrar impostos fa que comencin a aparèixer unes organitzacions locals que seran els embrions del que després acabaran siguin els ajuntaments actuals. Però que, diguéssim, inicialment tenen una funció estrictament fiscal. I aleshores s'anomenen doncs, tres jurats, són tres persones que juren, que ho faran realment, etc etc, i que no s'embutxacaran cap calé, etc i de més. No? I això es fa a partir del Consell de Cap de Cases, que són tots els caps de casa dels pobles, homes, evidentment, les dones no compten, per més riques que siguin, diguéssim, una viuda rica no té representació en el Consell, perquè és dona.
Quina llàstima.
O una soltera rica, diguéssim, no té representació en el Consell, perquè és dona, vull dir, només poden ser homes, i aleshores aquesta gent elegirà els tres jurats i elegirà un Consell més reduït, que serà el Consell dels 12. Aleshores, aquest Consell del 12, això comença, diguéssim, bàsicament a partir de l'època de la Reina Maria, 1400 i escaig, diguéssim, doncs comença a formar-se aquesta estructura, i aquest Consell del 12 bàsicament està format pels tres jurats, més els tres jurats de l'any anterior, més sis persones que han estat escollides aleatòriament entre el Consell General.
Molt bé. Quan parlem de jurats, ho dic per fer el símil i entendre aquesta figura, s'equipararia a quina figura d'avui dia?
Els regidors.
Molt bé.
Serien els regidors. I el jurat primer seria l'alcalde, per entendre'ns. Hi hauria un jurat primer, que seria l'alcalde, i dos jurats segons, que serien els regidors.
I aquests càrrecs, aquests membres del Consell, que tenien la durada d'un any, estaven durant un any?
Un any, sempre duren un any.
Sempre?
Sempre, sí. Sempre duren un any i ja està bé. A veure, com que les funcions que tenen són molt limitades, tampoc no cal que durin molt, no? I tampoc la gent estava disposada a aguantar masses anys i haguéssim en el càrrec, perquè normalment aquests càrrecs acabaven portant més despeses que no pas beneficis, i per tant, doncs, la millor era treure-se'l de sobre com més aviat millor. I aleshores, dintre d'aquest Consell dels 12 s'escullen els que seran els talladors, que seran quatre, que seran els que determinaran doncs, què paga cada un. Hi haurà el clavari, que serà la persona que té la clau de la caixa, que normalment, bueno, hi ha tres claus, però bueno, diguéssim, doncs una és la que té, diguéssim, el clavari, després el jurat primer, i després una altra persona, diguéssim, que pot ser el batlle, normalment doncs, són els que tenen doncs, les tres claus. I després hi ha els oïdors de comptes, que els oïdors de comptes són els que revisen els comptes de l'any anterior i llavors han d'aprovar o suspendre, diguéssim, en els de l'any anterior. Després hi ha un càrrec, dos, que són molt importants també, que són els prohoms de tares, que els prohoms de tares són els que actuaran de mitjancers quan hi ha disputes entre veïns. Per exemple, el bou de fulano ha entrat en l'hort de mengano i se li ha menjat quatre cols. I aleshores van els prohoms de tares i diuen, mira, doncs cada col val un sou i per tant doncs li has de pagar quatre sous. O bé s'estableix normalment una tarifa, diguéssim, genèrica, i llavors a partir d'aquesta tarifa genèrica, doncs, si l'altre hi està d'acord, paga i ja està. A veure, que això, diguéssim, si els prohoms de tares actuen i han d'anar allà, ells cobraran el seu salari, i cobrarà el salari els prohoms de tares, cobrarà el salari el notari, cobrarà el salari el nunci, és a dir, que al final valdrà més el farciment que no pas el gall, Vull dir, per tant, de vegades resulta més fàcil de dir, bueno, genèricament, diguéssim que haig de pagar 5 sous, doncs va, pago 5 sous i no en parlem més, perquè si no me'n pot costar 12.
I hi havia alguna altra figura més, no?
i hi ha una altra figura que és el Mustasaf. El Mustasaf, que és una persona molt important, perquè aquest és el que té el control del mercat i dels pesos i les mesures. És el que se li pot anar a reclamar si resulta que tens la sensació de que t'han pres el pèl i que aquell senyor doncs, té les balances trucades. Eh? I, per tant, aquest és un personatge important. I aquest és un personatge també molt singular, perquè així com els altres els elegeixen simplement els veïns i el monestir no hi té res a veure, com que el mercat és una propietat del monestir, doncs aleshores el que fan els veïns és proposar tres noms i dintre d'aquests tres noms el monestir en tria un. És una elecció, diguéssim, però és una elecció com indirecta, eh? Vull dir, és el sistema que hi havia i això.
Així tothom content.
Exactament. I llavors així, diguéssim, doncs tothom content.
Molt bé, doncs arribem al final de l'espai d'avui. Continuarem parlant d'aquesta estructura municipal i d'aquests càrrecs. Ho farem en una altra ocasió. Domènec, gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
I recordem als nostres oïdors que la pròxima cita amb el Sant Cugat a Fons serà demà a partir de les 10. Gràcies a tots i molt bon dia.
Bon dia.
Sant Cugat a Fons, el magazín de la ciutat.